Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...
Estem escoltant la cançó Earth, la banda sonora d'una campanya que lluita contra el canvi climàtic. Està interpretada per 30 cantants internacionals d'actualitat com Justin Bieber, Miley Cyrus, Ariana Grande o Katy Perry. I els beneficis que s'enduguin amb les reproduccions van destinats a organitzacions mediambientals. Avui al Cafè de la Ràdio volem parlar d'això, del clima. El 2020 va començar amb el temporal Glòria marcat per forts aiguats i aquest any l'hem inaugurat amb la borrasca Filomena, que ha deixat grans nevades arreu del país. Aquí a Catalunya hi ha hagut zones molt afectades com el Priorat o les comarques de Ponent, però el que ha passat a Madrid és un fenomen realment sense precedents. Aquesta setmana també han començat els episodis de fred i qui sap què passarà els pròxims dies. Potser qui ens en pot donar una mica de previsió i sobretot analitzar si aquestes alteracions climatològiques són efecte del canvi climàtic és l'Antoni Rossell, un investigador de ciència i tecnologia ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Què està passant exactament amb el temps? Què veieu des de l'ICTA sobre com està evolucionant una mica aquesta situació meteorològica?
Sí, potser primer diferenciar, no?, entre... I són conceptes una miqueta que a vegades es confonen i a vegades una mica complexes també d'explicar. La diferència entre que el que està passant curt termini, dia a dia, setmana a setmana, que seria el temps meteorològic, i la relació amb el canvi climàtic, no?, que és quelcom a molt més llarg termini i que estem embrancats des de fa moltes dècades, des de tan llarg com la història del planeta, no? Llavors, saber com una cosa que és part, diguéssim, del com és el planeta i com evoluciona, aquests episodis que passen més a curt termini, si nevarà, si ha nevat molt a Madrid o poc, i relacionar-ho amb aquests dos fenòmens, diguéssim, és complexa. Però sembla que hi ha lligams, eh? Em sembla que les coses estan relacionades, però és quelcom que als investigadors ens costa molt d'entendre perquè són fenòmens que sí que tenen tot a veure amb l'atmosfera i el planeta, però que tenen, diguéssim, dinàmiques molt, molt diferents. I en aquest cas, el que sí que estem veient és que el canvi climàtic canvia, diguéssim, la freqüència, la intensitat, també el període de temps en què episodis extrems del clima succeeixen. I el que ha passat aquests dies, diguéssim, seria consistent amb això que estem veient i que s'està preveient que pot passar, no? Ara bé, en aquest cas, el que ens ha passat, aquestes borrasques, diguéssim, que ha vingut, és també lligat amb quelcom que ve de l'Àrtic, eh? Quelcom que es parla del vòrtex polar i que a vegades veiem que aquest vòrtex polar que cada hivern es forma i que normalment, bàsicament, està contingut a l'Àrtic i és on hi ha doncs, l'aire fred, diguéssim, a l'hivern, a l'hemisferi nord, contingut. A vegades passa que, segons quins anys, segons quina època de l'any, durant l'hivern, doncs es desestabilitza, diguéssim, i entren o surten cap al sud, cap a l'Equador, com llengües d'aire molt fred. I clar, quan una d'aquestes llengües d'aire molt fred que surt de l'Àrtic entra en contacte amb una borrasca forta com aquesta de la Filomena, llavors allà es produeix una nevada, no? I enguany, doncs, ens ha tocat a nosaltres. Altres vegades sentim que passa als Estats Units i veiem imatges per tot el planeta i altres vegades passa potser a llocs d'Àsia, però no ens ho expliquen perquè... diguéssim, no hi ha ningú que ho pugui filmar o explicar, no? Aquesta vegada, doncs, ha sigut sobre la península Ibèrica. I el que estem veient és que aquestes desestabilitzacions del vòrtex polar sembla que, relacionat amb el canvi climàtic, cada vegada aquest vòrtex sigui més inestable i facin aquestes, diguéssim, sortides profundes d'aire fred que cap al sud, no? Llavors tenim aquesta contradicció aparent, no? Que el canvi climàtic doncs fa que alguns hiverns pugui produir-se en alguns llocs de l'hemisferi nord nevades molt fortes, no? Nevades molt profundes. I això és quelcom que, així, més o menys explicat, espero que s'hagi entès més o menys, però que és quelcom de recerca molt avançat. És a dir, això fa quatre dies que s'està estudiant i que s'està començant a entendre, no? A mesura que tenim cada vegada més dades i els satèl·lits ens donen més informacions i tenim registres històrics de temperatura més acurats, no? I amb això sí que hi ha una certa preocupació, clar, perquè és, aquestes nevades, com ja has pogut veure i com a vegades passa en altres llocs, doncs són molt fortes.
Mm-hmm. Clar, pensem en la tempesta Filomena, no?, que l'acabem de passar, però quan mires enrere penses en el temporal Glòria, penses en la calor extrema a l'estiu, no?, aquelles onades de calor. Sí. La onada de fred d'ara, però aquesta onada de fred no sé si és tan important com per ser destacable, perquè l'altre dia parlàvem, per exemple, de la passada de Sant Antoni, que a Sabadell aquest cop no es podrà fer, però Sant Antoni és aquest diumenge, i allò clàssic de la setmana dels barbuts, no?, la setmana més freda de l'any. Per tant, tampoc sé fins a quin punt hi ha la magnitud real d'aquest fred intens d'aquesta setmana, si és un cas extrem o no. Què us diuen les dades d'això?
Bueno, podrien ser episodis diferents. És a dir, tot, evidentment, a l'hivern fa fred, no?, i evidentment sabem, doncs, nevades molt fortes que hi ha hagut en dècades anteriors, no? Però que el planeta s'està escalfant globalment és evident, que també els hiverns no són tan freds globalment i en mitjana com fa unes dècades, també està succeint, i a més passen aquests episodis que ara intentava descriure, no? Aquestes bufarades, diguéssim, d'aire fred polar que arriben a latituds com la nostra, no? Són coses que tot es tradueix en aire fred, tot es tradueix a vegades en una nevada molt forta, però no necessàriament venen portades exactament pel mateix procés. I això fa que també, diguéssim, la seva previsió sigui diferent. Cal pensar que el clima i el temps meteorològic canvien a unes escales de temps, hi ha uns patrons que canvien, i, per exemple, un altre procés que fa que canvi el clima a unes escales de temps, perdó, el temps meteorològic a unes escales de temps, per exemple, de dècades, serien quelcom que es coneix com l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord. I això fa aquesta oscil·lació de l'Atlàntic Nord, que ara estaríem en una fase negativa, però hi ha dècades que estem en una fase positiva, i això què fa? Doncs que durant una dècada o dues, o tres fins i tot, hi hagi més humitat que ens arriba a la península Ibèrica, o aquesta humitat, en una altra fase, se'n va més cap al nord d'Europa, no? I tenim llavors, a vegades, hiverns més secs, o a vegades més hiverns més humits, i això, doncs, se suma, és a dir, aquests patrons de canvi que descrivia de l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord es combina a vegades amb oscil·lacions com aquesta del vòrtex polar que succeeix en escales de temps molt curtes i sumat a l'escalfament global, no? Totes aquestes oscil·lacions i d'altres, el Niño, per exemple, se superposen i ens expliquen a vegades, o poden donar lloc, a fenòmens meteorològics més o menys extrems. Però tot plegat s'acaba il·lustrant amb el fet que podem tenir, seria consistent amb l'escalfament global del planeta, que tinguem cada vegada més episodis extrems. Podem tenir estius molt secs i molt càlids, i a vegades tenir hiverns profundament freds, que duraran unes setmanes, o una, o dues, o tres, i després tornarem a una situació d'un hivern que serà més càlid del que seria esperable o succeïa fa dècades. És a dir, estem en una situació totalment canviant. I d'alguna manera costa d'explicar, perquè realment també és molt nou per nosaltres, no?
Mm-hmm. Clar, segurament quan associem o parlem de canvi climàtic anem a pensar directament en farà més calor, no? El planeta s'escalfa, per tant farà més calor. Però és important també explicar aquesta relació amb els fenòmens extrems, per tant, és a dir, d'una banda i de l'altra, també de fred.
Exacte. O sigui, es desestabilitza l'atmosfera, no? Es desestabilitza la manera en què estan situades, per exemple, doncs això, els règims climàtics de diferents bandes del planeta. I això fa que a vegades ens entrin doncs onades d'aire càlid molt cap al nord d'Europa i a vegades al revés, no? Baix aire molt fred del nord de l'hemisferi, dels pols. Mentre que en situacions, diguéssim, més habituals, per no dir normals, perquè la normalitat no existeix, no? Però vull dir que més freqüents, el que veiem és que hi ha uns règims, no? Una separació dels climes de nord a sud que són, diguéssim, més estables. Doncs el canvi climàtic està canviant tots aquests paràmetres.
En general, però, els grans efectes del canvi climàtic, a dia d'avui que ja tenim detectats, quins són més enllà d'aquest increment de la temperatura, no? Perquè es parla també, per exemple, del desgel dels pols, no? De l'increment de l'aigua...
Exacte. De fet, aquestes inestabilitats i aquestes, doncs, paradoxes, diguéssim, que ens arribi aire molt fred degut a l'escalfament global, precisament es deu al desgel del pol, no? Perquè fa que diguéssim, les masses d'aire estables, que normalment eren més estables, fredes, el perdre el gel de la superfície de l'Àrtic fa que hi hagi un escalfament molt més sobtat i molt més ràpid a l'hivern. I llavors això fa que tot sigui més inestable. I això és algun indicat. Aquesta inestabilitat és una de les coses que es poden preveure que succeiran. En quina direcció, doncs és difícil de preveure, perquè i aquí entraríem ja en aquesta combinació del que seria meteorologia i canvi climàtic o predicció estacional. Es pot dir que passarà, però exactament a quin lloc de l'hemisferi nord, si la nevada serà més forta doncs, a Madrid o a Saragossa, però diguéssim, doncs és difícil ja de preveure el nom més en detall. No? Però la situació general, no? Aquests canvis més extrems, aquest canvi de l'estacionalitat, és a dir, que els hiverns tots comencen més tard i s'acaben abans, que en general algunes zones doncs, plourà menys i d'altres probablement plourà més. És a dir, uns canvis dels règims habituals, de la longitud de les estacions, de la freqüència, que es formi menys gel a l'hivern, i llavors doncs, les estacions d'esquí doncs, seran menys difícils de preveure o de mantenir alguns anys, mentre que d'altres anys potser sí que seran normals o com voldríem, més aviat, però potser serà això més difícil de que succeeixi. No? És a dir, un canvi genèric al clima que podríem esperar, diguéssim, i que sigui fins i tot a vegades més extrem.
Clar, la reducció de les estacions, no? És un altre tema que es diu molt sovint, no? Que es passarà pràcticament a dues estacions, no? Que el que seria la intermitja, per dir d'alguna manera, primavera-tardor, anirà desapareixent.
Sí, bueno, jo no sé si tan desapareixent, però sí, és a dir, potser el que va desapareixent és aquell hivern més prolongat, més fred, més llarg, i la primavera, diguéssim, s'extén, i sembla que l'estiu ocupi tot, o cada vegada sigui més llarg. Diguéssim, és veritat que si anem més cap al sud del planeta, no? Diguéssim, hi ha zones en què les estacions no són com nosaltres les coneixem. No són deguts, sobretot, a canvis de la temperatura, sinó que es manifesten més en funció de canvis a la pluja, per exemple. No? I potser anem, i així ara ja especula, anem, a mesura que el planeta s'escalfa i es desplacen cap al nord, al nostre hemisferi, les zones climàtiques, diguéssim, doncs aniríem amb un règims, diguéssim, no tan marcats, unes estacions no tan marcat per la temperatura, o la temperatura no és el fenomen més notable, sinó la precipitació, no? Que de fet ja passa d'alguna manera al nostre país, no? Però podria ser encara més marcat. Sí, perdó.
No, clar, és que, per exemple, dels temporals glòries vam aprendre l'efecte, per exemple, que tenia a casa nostra sobre el delta de l'Ebre, de nou el Filomena l'està tenint, clar, l'altra part és com ens pot canviar el planeta en global, no? També les zones naturals que tenim, no? Les costes, etc.
Sí, a més se suma a altres processos, el canvi climàtic se suma a altres processos de canvi global que no tenen res a veure amb el clima, no? Sinó que tenen a veure amb el paper dels humans en modificar el nostre entorn i en el cas del delta doncs, a transformar com els corrents flueixen per les costes, com el delta, l'estabilitat del delta també ja està, diguéssim, canviada pel fet que construïm embassaments, que construïm els olímpics, etc. No? I que modifiquem, diguéssim, l'entorn mateix per fer-ho per les nostres activitats que preferim, no? Si això llavors hi sumem un canvi climàtic que comporta ja un canvi en el nivell del mar i que està ja pujant a nivell global de tot el planeta, no igualment a tot el planeta, però sí, evidentment que està pujant i es pot ja mesurar a Catalunya, i a més, en cap a vegades pot haver-hi episodis extrems que fan doncs, que vinguin doncs, aquestes tempestes o episodis meteorològics molt violents, doncs sí, fa que llavors doncs, alguns entorns siguin més vulnerables, i com que estem en una zona de canvis ràpids, diguéssim, el procés d'adaptació no és prou ràpid, no?, per compensar el procés de, diguéssim, del canvi de destrucció. I caldrà veure això com ho afrontem, no? Hi ha molta gent que està treballant i pensant, és evident. Eh?
Sí, i veure què podem fer perquè això, per revertir-ho, no?, en certa manera, què és el que podem fer per canviar-ho?
Bueno, múltiples accions, i accions, evidentment, que van des de les individuals fins a les col·lectives. Però ja diguéssim, evidentment no podem deixar-ho tal com està, i sabent què està passant, doncs podem intentar, com a mínim, alentir el canvi climàtic per la contribució que els humans hi fem, intentar minimitzar les nostres emissions, intentar també minimitzar accions que deia de canvi global, de canvi del nostre entorn, que en el fons doncs, no fan que també sigui més difícil poder fer accions per adaptar-nos als canvis que vindran al futur. No? I és un procés conjunt de mirar, és a dir, aquest canvi global, el gran problema que té és que genera molta incertesa i a més va a una velocitat que no s'ha vist mai, que no hem vist mai a la història del planeta, i això fa que encara sigui més difícil poder saber exactament què passarà i llavors també poder dissenyar estratègies d'adaptació que siguin les adequades, no? Perquè, clar, els nostres recursos no són il·limitats, és evident, i per tant hem d'ajustar les estratègies d'adaptació a les nostres capacitats de país, tant sigui econòmiques com de coneixement, i això per cada regió del país és diferent. Està clar que gent com els holandesos, als Països Baixos, la seva capacitat d'adaptació al nivell del mar doncs és ben coneguda, no? Però un país com Bangladesh, que ells viuen ja sota el nivell del mar, però un país com Bangladesh, que viuen molt a nivell del mar, ja a les illes del Pacífic, com sovint se'n parla, doncs evidentment no tenen la mateixa capacitat. No?
Els estats són claus, no?, per tant, per fer front a aquesta situació, els estats, les grans empreses, etc.
Tothom, ja deia, des de nivell individual, evidentment des d'un punt de vista activista, però també de les accions individuals que fem, mètodes de transport, les nostres dietes i la nostra capacitat d'influir i evidentment dels governs a qualsevol nivell, jo no diria només estats, a qualsevol nivell, des del municipal fins al supraestatal, per fer accions. De fet, això requereix una coordinació a nivell global, no?, de múltiples accions individuals, com les que hem vist que succeeixen amb això que hem vist ara, el Covid, que estem veient, aquesta col·laboració a nivell global per resoldre un problema. A nivell climàtic, de fet, ja també fa dècades que es fa i que coordina el panell intergovernamental del canvi climàtic, amb recolzament de les Nacions Unides, altres organismes, però evidentment no té el recolzament governamental que ha tingut, per exemple, el Covid, no?
Mm-hmm.
Per tant, sí, és fonamental la cooperació dels estats, això sí.
Doncs Antoni Rossell, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres.